Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'abric i poc sol. Dilluns amb encara forces intervals de núvols i fred, tot i que la temperatura pujarà una miqueta respecte a ahir.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Déu-n'hi-do, quina jornada la d'ahir. Quantes claus ens deixen els resultats d'aquestes eleccions i quantes maneres d'interpretar-les. Per exemple, si ho fem en clau ideològica, el PSC ha guanyat les eleccions. Si ho fem en clau, diguem-ne, d'eix nacional, l'independentisme guanya les eleccions i, a més, de carrer, tant en vots com en número d'escons. Podem fer també interpretacions, diguem-ne, per la banda negativa. Vox entra al Parlament amb força, amb 11 diputats. I, a més, i això ja a títol personal, missatge a totes aquelles persones del Baix Empordà, que no són poques, que han votat a Vox. Aquest no és el vostre programa, aquesta no és la vostra emissora. Us animem a que canvieu de dial directament. Aquest 9,36% de persones, de votants de Castellplatja d'Aro, aquest 9% de votants de Vox a Vall-llobrega, aquest 7,63% de Vilopriu, el 7,53% de Mont-ras, el 7,17% de Calonja, el 7,17% de Palamós, tota aquesta gent us animem a que directament canvieu d'emissora. Els nostres valors són absolutament contraris a tot allò que heu votat. Com dèiem, hi ha moltes claus que permeten interpretar el resultat d'aquestes eleccions. Intentarem desgranar-ne algunes, sobretot aquelles que, lògicament, tenen a veure amb els resultats de les eleccions d'ahir a la nostra comarca. Els intentarem explicar, de moment, amb l'Anna Salvador, amb l'Eugènia Güell, amb en Dani Cortés, però també la resta d'informacions que, encara que no sembli, també han passat altres coses al llarg d'aquest supermatí d'avui. És dilluns, és 15 de febrer, passen 2 minuts de les 8, comencem! Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
El PSC i Esquerra empaten a Catalunya i l'independentisme suma el 50% dels vots.
Tot i així, l'altre titular és que Vox entra amb 11 diputats al Parlament. La CUP creix fins a 8 diputats i en Comú Podem es queda amb 8, mentre que el PDeCAT queda fora del Parlament. Ciutadans hi entra aquesta vegada amb 6 i el PP amb 3.
I Salvador Illa i Pere Aragonès ja han dit que tots dos aspiren a presidir la Generalitat.
Catalunya aquesta nit ha tornat. La Catalunya de sempre, la Catalunya que mai va marxar. Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura.
Una etapa de reconstrucció a la que cridem en aquest govern ampli. Per això presentarem la meva candidatura a la investidura a la presidència de la Generalitat amb aquests suports que volem aconseguir de tots aquells que defensem el dret a l'autodeterminació i l'amnistia.
El fet, però, és que, segons la majoria de diaris i analistes, l'última suma viable en aquests moments és la que podria fer Aragonès president. Avui ens mirarem amb lup els resultats del Baix Empordà, com dèiem abans, on Junts per Catalunya guanya de forma aclaparadora. Tots els municipis s'han tenyit de blau turquesa. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia. Junts per Catalunya aconsegueix el 31,25% dels vots a la comarca, seguit per Esquerra amb un 23% i la CUP amb un 7%. El partit de Puigdemont i Borràs guanya a tots els municipis del Baix Empordà i en alguns amb molta diferència. A Palau-sator, per exemple, guanya amb el 52% dels vots i a Verges ho fa amb el 44%.
Doncs fem repàs de resultats, començant per la Bisbal, Palafrugell, Pals i Torroella, Anna.
Junts per Catalunya guanya la Bisbal amb un 31% dels vots, seguit d'Esquerra amb un 26% i el PSC amb un 14%. La quarta força és CUP amb quasi un 14%. En Comú Podem té un 4% i Vox aconsegueix un 3% dels vots. A Palafrugell destaca el 6,7% dels vots de Vox, més o menys el mateix resultat que la CUP, que ha aconseguit quasi un 7%. Tot i així, també guanya JxCat amb un 27% i el segueix Esquerra amb un 22% i el PSC amb un 21%. En Comú Podem obté un 5% dels vots i PDeCAT i Ciutadans aproximadament un 3%. Junts per Catalunya també agafa protagonisme a Pals, amb un 40% dels vots. Una gran diferència respecte a Esquerra, que ha obtingut un 26% dels vots. La tercera força més significativa és el PSC, amb un 14% dels vots. A Torroella de Montgrí, CUP i PSC obtenen més o menys el mateix percentatge, un 11%. Tot i així, també guanya JxCat amb un 32%, seguit d'Esquerra amb un 23,40%. Vox obté un 6,24% dels vots a Torroella. En Comú Podem i Ciutadans aproximadament un 3% i el PDeCAT un 2,80%.
Les 8 del matí, 5 minuts. Resultats de Palamós, Calonge, Sant Feliu i Platja d'Aro, Eugènia.
Doncs Junts per Catalunya guanya a Palamós amb un 29,39% dels vots, seguit d'Esquerra amb un 25,43% dels vots. La següent força és el PSC amb un 18% dels vots, després Vox amb un 7%. La CUP ha obtingut un 6% dels vots i un 3,5% en Comú Podem. La força amb menys vots després del PDeCAT és el PP amb un 1,66% dels vots. A Calonge també ha guanyat Junts per Catalunya amb un 32%, seguit d'Esquerra amb un 22%. El PSC ha aconseguit un 16% dels vots i Vox torna a tenir un 7,17% dels vots, també a Calonge. La CUP, un 6%, i la resta per Ciutadans, PDeCAT i PP, que han obtingut el percentatge menor dels vots al municipi. Sant Feliu de Guíxols, també de color blau, guanya Junts per Cat amb un 28% dels vots i el segueix Esquerra amb un 22%. PSC és la tercera força amb un 21% dels vots i segueix el mateix patró que els altres pobles perquè Vox és la quarta força amb un 6% dels vots, 6,75% dels vots. La CUP i Ciutadans tenen cadascú un 4% dels vots aproximadament. Junts per Cat també torna a guanyar a Platja d'Aro amb un 27% dels vots i el segueix el PSC amb un 22%. Esquerra obté un 17% i Vox ha aconseguit el 9% dels vots. Després Ciutadans amb un 5% i la CUP, PDeCAT, PP i En Comú Podem tenen aproximadament un 3% dels vots.
Gràcies, Eugènia. D'aquí una estona, o millor dit, al nostre web, perdó, d'aquí una estona no, de fet ho podeu fer sempre que vulgueu, al nostre web, a radiocapital.cat, i podeu trobar absolutament tots els resultats poble per poble d'aquestes eleccions celebrades ahir al vespre. I avui al Supermatí analitzarem els resultats amb el politòleg Andreu Paneque i amb un dels nous diputats del Baix Empordà, l'Òscar Aparicio, el socialista de la Bisbal, que entra al Parlament de Catalunya. I més notícies, perquè al Supermatí de divendres passat, Nacho Pascual, director de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell, ens va explicar que no tenen una explicació científicament demostrada a les pujades i baixades de casos de coronavirus. Malgrat això, el director apunta que deu ser la bona col·laboració i l'actitud dels ciutadans. Sandrine Bosenet.
Sí, la setmana passada les dades de casos de Palafrugell eren bones, ja que el risc de rebrot era de 143, quan fa unes 3 setmanes era de 568. Preguntat sobre el perquè d'aquesta situació, Nacho Pascual confessa que no han fet res diferent ni abans ni ara, però que en tot cas estan satisfets i esperançats.
I a les 8 del matí, 8 minuts, us expliquem que els companys d'institut d'un jove bisbalenc amb leucèmia s'han rapat el cabell i fan actes a Instagram per donar-li suport a Dani Cortés.
Ho han fet obrint un compte a la xarxa social on hi pengen els vídeos que els fa arribar la gent per donar ànims a en Ramon Flores, que està ingressat a la Vall d'Hebron tractant-se d'un linfoma de Burkitt. A més, els amics d'en Ramon s'han rapat el cabell per mostrar la solidaritat amb el seu company.
Molt, molt contents i molt agraïts, no trobarem mai prou paraules, per als amics, la família, la comunitat, l'escola, l'institut, els companys del supermercat. La veritat és que la gent ens està acollint molt.
Més notícies i més veus. Bon dia, Paula.
Just en el moment en què la pandèmia...
Doncs ja tindrem la Paula. El que us expliquem ara és que la policia local de Calonge i Sant Antoni ha deixat de fer hores extres per tal de poder protestar.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios diu que no se'ls paga a la policia local les 5 hores setmanals que fan de més. El sindicat assegura que fa uns anys el consistori va ampliar la jornada de 35 a 40 hores per al cos policial, però sense cobrar-lo. Des del consistori neguen aquesta falta de compensació.
I Palamós, que treballa en un nou pla de xoc pels sectors afectats per la crisi.
Els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Palamós negocien les línies bàsiques d'actuació i quants diners es destinaran del pressupost municipal per ajudar els sectors més afectats per la crisi generada arran de la Covid-19. Durant el 2020 es van repartir 700.000 euros a famílies i empresaris.
Ara sí, saludem la Paula. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula ens explica que Palafrugell ha iniciat una campanya per incentivar el teletreball.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha iniciat una campanya per promoure el teletreball a les empreses. Es vol aprofitar que molts habitants viuen una segona residència i fan teletreball, de manera que es vol dinamitzar el sector serveis i el cultural. Per la campanya s'ha creat un apartat al web Visit Palafrugell amb informació relacionada amb instal·lacions i facilitats per teletreballar i també s'incentiva la població a venir a fer-ho a Palafrugell.
I amb en Dani us expliquem que el dissabte dia 13, va ser el Dia Mundial de la Ràdio. Doncs dissabte, des d'aquesta emissora, des de Ràdio Capital, us vam explicar, vam anunciar que estrenarem un nou estudi de ràdio visual al centre de Palafrugell.
Just en el moment en què la pandèmia del coronavirus ha obligat a tots els mitjans de comunicació a treballar de manera virtual, un sistema que Ràdio Capital ja apliquem des del primer dia, ara la ràdio de l'Empordà es reinventa. Per això preparem per aquest any nou un estudi al centre de Palafrugell. Aquest nou estudi està pensat per la ràdio del segle XXI, que permet transmetre sons, imatges i tot tipus de continguts de manera simultània o diversificant el que s'emet per la ràdio o per les diferents xarxes, ja sigui en format sonor o de vídeo.
Doncs aquest mateix programa el podrem fer i escoltar, el podreu escoltar i el podreu veure també des d'aquest nou estudi, tan bon punt el tinguem a punt. És una de les coses, és un dels anuncis que vam fer coincidint amb els 20 anys de Ràdio Capital que celebrem durant tot aquest 2021. Ara mateix passen 11 minuts de les 11 del matí i de les 8 també del matí. Es nota que hi vam anar a dormitar seguint els resultats de la jornada electoral. Estem una mica espessos. Dèiem, passen 11 minuts de les 8 del matí. Saludem, com sempre, aquesta hora abans de tancar el resum, l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
En quin temps comença la setmana a l'Baix Empordà?
Doncs després d'un diumenge fred, gris i amb plugims, encetem aquesta setmana amb un dilluns encara fred i amb cel entremig i força ennuvolat. A diferència d'ahir, serà menys probable que puguin produir-se precipitacions, tot i que no són descartables 4 gotes de forma local. Temperatures mínimes de 3 graus i màximes de 13 graus, una mica més altes que la jornada passada, quan els valors més alts no van arribar ni tan sols els 10 graus al Baix Empordà. El potent anticicló centrat al continent europeu ens advecta aquest aire humit de component sud, que en part afavoreix la presència d'aquests intervals de núvols i també provoca lleugera alteració marítima, amb onades que poden superar els 2,5 metres. Demà ja parlarem d'un dia amb més sol, sobretot amb una tarda assolellada i amb una temperatura que anirà pujant al llarg de la setmana.
Gràcies, Albert. I aquest diumenge vam veure molts polítics i seus electorals amb molta gent molt contenta i molt feliç. És una mica com quan hi ha estudis d'audiència a les ràdios, que sabeu que tothom guanya. Doncs bé, avui la cançó és Alegria, d'Antònia Font.
Tau et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Sora baixa i plàcidament la gent s'adulça i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. S'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia.
Alegria d'Antònia Font, alegria la que senten doncs moltes de les formacions polítiques, o com a mínim així ho expressaven ahir al vespre, i alegria la que deuen sentir i que contrasta amb una mica de neguit per part de tots plegats, alegria deia la que deuen sentir a la seu de Vox després que irrompés amb 11 diputats al Parlament de Catalunya. I justament sobre aquesta entrada de Vox al Parlament va el comentari d'avui que ens porta, comentari allò tret, acabat de sortir del forn, que ens porta amb Pere Maruny, l'escriptor bisbalenc Pere Maruny.
Escric aquest comentari sortint del col·legi electoral del meu barri bisbalenc, un cop acabat el recompte de vots. El Convent és un barri popular que ve de lluny i que ha rebut totes i cadascuna de les onades migratòries d'ençà que el nacionalisme espanyol, en la seva etapa franquista, va decidir crear el Ministeri de la Colonización amb l'objectiu ben explícit d'espanyolitzar Catalunya. En el barri conviuen sense problemes catalans de cognoms antics, 3 generacions de catalans vinguts de la resta d'Espanya i una nova generació de catalans vinguts del món globalitzat. Els resultats electorals del barri mostren aquest aiguabarreig. Aquí, les 3 primeres forces són les independentistes. Junts ha superat de 4 vots els republicans, els mateixos vots que suma de més la CUP respecte del Partit Socialista, quart a la graella. Fins aquí, tot entra dins d'una normalitat que es va repetint, amb matisos, en diferents cites electorals. L'anomalia arriba a partir d'ara. Vox ha empatat a vots amb els comuns i aquesta és una pèssima notícia pel barri, perquè, com a la resta del país, el feixisme ha sortit de l'armari. Ja hi era, i tant, però ara es fa explícit. Un feixisme que amenaça els seus propis veïns, molts dels quals ni tan sols s'han pogut defensar les urnes, perquè el mateix sistema que ha alçat a Vox, regalant-los hores de pantalla i legitimitat, impedeix que una part molt important d'habitants del barri del Convent, com de la resta del país, pugui exercir el dret a vot per mort de no tenir la nacionalitat espanyola. Així doncs, a partir d'avui mateix serà imprescindible teixir una xarxa de lluita inequívocament antifeixista als nostres barris, pobles i ciutats. Un antifeixisme quotidià, ferm, sense concessions, perquè ells hi són i al darrere tenen un estat que els defensa.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un quart i un minut de nou, de seguida tornem.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Quan és temps d'eleccions, en aquesta casa les eleccions tenen banda sonora pròpia i amb aquesta banda sonora comencem a repassar una mica més les claus baix empordaneses d'aquests resultats. I és que les eleccions del 14F han deixat un resultat molt clar al Baix Empordà. Junts per Catalunya guanya la comarca amb més d'un 31% dels vots. A més, tots els municipis s'han tenyit d'aquest blau turquès, Anna.
Junts per Catalunya s'ha imposat molt clarament al Baix Empordà perquè, com dius, ha aconseguit guanyar a tots els municipis. En alguns municipis petits, sobretot, ho ha fet amb molta diferència. Per exemple, Palau-sator ha obtingut el 52% dels vots, a la Pera un 47% i a Verges un 44%. El conjunt de la comarca, Junts per Catalunya, aconsegueix el 31% dels vots. El segueix Esquerra amb un 23% i el PSC amb un 17%. A continuació, en quarta posició hi ha la CUP amb un 7%. I pel que fa ja als partits constitucionalistes, Vox queda en cinquena posició a la comarca amb un 5,96% dels vots, superant a Ciutadans i a PP. De fet, Vox té més vots que Ciutadans i PP sumats. Seguint amb l'ordre, en sisena posició hi ha en Comú Podem, que augmenta molt lleugerament els seus resultats del 2017 i aconsegueix un 4,21% dels vots. Per una altra banda, Ciutadans obté un 3% dels vots, mentre que el 2017 superava el 20%. El PDeCAT, que com sabem no ha aconseguit entrar al Parlament, obté un 2,6% dels vots al Baix Empordà. I finalment el PP ha estat el partit que menys vots ha obtingut a la comarca amb un 1,93% dels vots.
I en aquest punt fem un repàs dels resultats dels principals pobles de la comarca: Palafrugell, La Bisbal, Torroella, Pals, Palamós, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu. Anna i Eugènia, quan vulgueu.
A la Bisbal d'Empordà, Junts per Catalunya guanya amb un 31% dels vots, seguit d'Esquerra amb un 26% i el PSC amb un 14%. La quarta força és CUP, que gairebé amb un 14%. En Comú Podem té un 4% dels vots i Vox aconsegueix un 3% dels vots.
A Palamós, Junts per Catalunya guanya amb un 29% dels vots, seguit d'Esquerra amb un 25%. La següent força és el PSC amb un 18% dels vots i després Vox amb un 7% dels vots. La CUP una mica menys, un 6%, i 3% o en Comú Podem. La força amb menys vots després del PDeCAT és el PP amb un 1,66% dels vots.
A Palafrugell destaca també el 6,7% dels vots per Vox, més o menys el mateix resultat que la CUP, que quasi ha obtingut un 7%. Tot i així, també guanya JxCat amb un 27% dels vots i la segueix Esquerra amb un 22% i PSC amb un 21%. En Comú Podem obté un 5% dels vots i PDeCAT i Ciutadans aproximadament un 3%.
A Calonja també torna a guanyar Junts per Catalunya, aquesta vegada amb un 32%, seguit d'Esquerra amb un 22% dels vots. El PSC ha aconseguit un 16% i Vox torna a tenir un 7% dels vots també a Calonja. La CUP un 6% i la resta per Ciutadans, PDeCAT i PP, que han obtingut el percentatge menor de vots al municipi.
A Pals, Junts per Catalunya agafa també protagonisme amb un 40% dels vots, una gran diferència respecte a Esquerra, que ha obtingut un 26% dels vots. La tercera força més significativa és el PSC, amb un 14%.
I Sant Feliu de Guíxols, també de color blau, guanya Junts per Catalunya amb un 28% dels vots i el segueix Esquerra amb un 22%. PSC és la tercera força amb un 21% i segueix el mateix patró que els altres pobles perquè Vox és la quarta força amb un 6% dels vots. La CUP i Ciutadans tenen cadascú un 4% dels vots aproximadament.
A Torroella de Montgrí, la CUP i el PSC obtenen més o menys el mateix percentatge de vots, un 11%. Tot i així, també guanya JxCat amb un 32%, seguit d'Esquerra amb un 23,40%. Vox obté un 6,24% dels vots a Torroella. En Comú Podem i Ciutadans, aproximadament un 3%, i el PDeCAT un 2,80%.
I acabem amb Platja d'Aro, on Junts per Catalunya també guanya amb un 27% dels vots i el segueix el PSC amb un 22%. Esquerra hi obté un 17% dels vots i Vox aconsegueix arribar fins al 9,36%. Després, Ciutadans amb un 5% i la CUP, PDeCAT, PP i En Comú Podem, que tenen aproximadament un 3% dels vots.
Doncs gràcies, Anna, gràcies, Eugènia. Deixem reposar una mica aquestes dades. Perquè entre aquestes dades, Dani Cortés, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Deia, entre aquestes dades ens criden l'atenció algunes coses. Per exemple, on té més vots l'ultradreta de Vox?
Sí, perquè Vox ha tret 2.830 vots al Baix Empordà, un 6% dels nostres conciutadans que voten l'ultradreta xenòfoba i homòfoba. On ha estat més fort és a Castell-Platja d'Aro, on ha aconseguit un 9,36% dels vots, i a Vall-llobrega, atenció, un 9,05% dels vots. Per tant, en aquests dos pobles, pràcticament un de cada 10 votants ha apostat per Vox. Caldria veure aquí quin percentatge de persones viuen realment a Platja d'Aro o són allò barcelonins novament empadronats o empadronats recentment. Clar, xifres que ens poden fer petar el cap. A la Bisbal d'Empordà hi ha 117 persones que voten Vox. A Verges 8 persones voten Vox, o a Cruïlles 16. És difícil de comprendre. Esquerra Republicana queda en segona posició, com a tot el país, però amb menys diferència de 4 punts a Palamós, que és l'únic municipi on els republicans van treure una majoria absoluta folgada a les municipals del 2019. A Palafrugell, on també governa Esquerra, la diferència entre tots dos partits també és més petita, d'uns 5 vots. En canvi, a Torroella de Montgrí, on no governa Esquerra Republicana, però és el municipi de Dolors Bassa, la diferència és de pràcticament 10 punts entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. En aquest cas, i com a tota la comarca, guanya el partit de Laura Borràs. El PSC treu bons resultats a Platja d'Aro, que és on governa en coalició d'esquerres. És on treu el percentatge més alt de vot, de fets. A continuació, hi ha Sant Feliu de Guíxols, on el PSC també està al govern, en aquest cas com a segon partit, i el tercer municipi amb millors resultats pels socialistes, doncs és allà on el partit també ha estat fort històricament, on també guanya municipals, que és a Palafrugell. Un altre poble, l'altre poble on governa, on el PSC té l'alcaldia, que és Ullà, en aquest cas doncs no trobem aquest patró, perquè el PSC només ha tret un 5,77% dels vots, a poca distància. En aquest cas, el PSC a Ullà, deixeu-me dir-ho bé, ha tret un 19%. En aquest cas sí, estaria empatat amb Esquerra Republicana. I eren les primeres eleccions en què podíem fer allò, un testeig dels resultats a un dels municipis on hi ha polèmica política en els últims mesos, que ha estat Calonge i Sant Antoni. I a Calonge i Sant Antoni, allò, la lluita entre Junts i Esquerra Republicana, doncs l'ha guanyat també Junts per Catalunya, i hi ha molta diferència, 10 punts de diferència entre Junts i Esquerra, Per tant, l'exalcalde Miquel Batlloc que no veuria reforçada la seva posició amb aquests resultats, tot i que recordem que l'actual alcalde, en Jordi Soler, no forma part de Junts per Catalunya, tot i que el seu partit, el seu grup municipal, es diu Junts per Calonge i Sant Antoni, però com que forma govern amb els socialistes i amb el PP, la direcció de Junts per Catalunya ja li va dir que amb ells no comptessin, i abans de formar el govern, doncs ja va decidir donar-se de baixa tant del PDeCAT com de Junts per Catalunya.
Doncs gràcies, Dani, per posar-li una mica de context de tot plegat, i per posar-li una mica de context també en l'àmbit general, tirem, diguem-ne, de fons d'armari dels nostres col·laboradors, i com sempre fem quan hi ha conteses electorals, saludem l'Andreu Paneque. Andreu, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Andreu, a més de col·laborador nostre, és politòleg, és de la Bisbal, i ens ajudarà també a posar-hi una mica de context més general a tot plegat. D'entrada, jo t'he de dir, Andreu, que ja ens fa enveja que t'estem sentint amb ocellets de fons. On ets?
Doncs ara mateix estic al cotxe.
Ah, val, doncs llavors igual, potser tens alguna politja que grinyola, perquè sentíem com uns ocells. Andreu, quina valoració fas d'aquests resultats?
Bé, de fet, primer de tot, crec que els dos grans titulars podrien ser, per primera banda, l'independentisme es fa fort, per segon costat o segon punt, l'extrema dreta entra fort al Parlament català, i jo diria que per tercer punt, i amb una mica de biaix des de la vista de politòleg, és la baixa participació que ja ens esperàvem, però jo tenia certa esperança que no fos tan i tan baixa, juntament amb el percentatge de vots nuls que em va cridar l'atenció, arribant fins al 40.000 vots, que són exageradíssims.
Creus que hi pot tenir a veure el fet que la Junta Electoral Central digués ahir a mitja tarda que les paperetes en blanc que havia enviat el govern serien comptabilitzades com a vots nuls?
No ho sé, el que sí que sé és que hi havia, des de tot l'embolic que vam tenir si es celebraven aquestes eleccions, amb les decisions dels jutges, etcètera, juntament amb la situació econòmica i la pandèmia actual, la gent estava bastant emprenyada a l'hora de votar en aquestes eleccions. Per tant, jo crec que és més un vot de càstig o un vot per fer notar aquesta emprenyada general de país, i jo crec que respon molt bé a això, juntament amb les disfresses que hem vist en els diferents comicis. Crec que és un vot per fer veure als dirigents polítics que la ciutadania està enfadada.
Andreu, com t'imagines la formació de govern? Te l'imagines fàcil, complicada? T'esperes alguna sorpresa a l'estil del segon tripartit, on en pocs dies Esquerra, els socialistes i Iniciativa van anunciar que hi hauria govern? Com t'imagines aquesta formació de govern?
Bé, jo esperava que fos una mica més difícil, més que res per una mica de friquisme de politòleg, però crec que ja abans de les eleccions ens van deixar bastant clar quins serien els trets. Aquell famós paper de firma en què tots els partits independentistes es negaven a firmar res o a tenir cap mena de contacte amb el PSC. Per tant, crec que serà, si no hi ha un gran canvi o hi ha grans promeses que no sabem, serà bastant senzill a l'hora de fer una coalició Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, i jo auguro una abstenció de la CUP.
I escolta, i en un terreny més proper, com t'imagines aquesta, o com t'expliques, millor dit, aquesta victòria absolutíssima amb tota la comarca del Baix Empordà tenyida del blau de Junts per Catalunya?
Bé, tenim a la comarca de... Diria la província de Girona, som el feuda, i des de sempre hem sigut el feuda de Convergència i Unió. Per tant, entenem que som els hereus d'aquesta tendència. De fet, una de les grans problemàtiques a l'hora de crear una llei electoral des de sempre havia estat la negativa de Convergència i Unió a canviar les proporcions a l'hora de repartir escons a les comarques gironines, perquè sabien que aquí era el feuda del seu partit. Per tant, jo crec que no és més que una herència d'allò que ja era el registre de vots a una Convergència i unió en aquesta, la nostra demarcació.
Hi ha una altra curiositat, que és que, i sempre es diu, no? És que les eleccions al Parlament o les eleccions al Congrés o les eleccions municipals no es vota mai el mateix, però com s'explica que hi hagi tanta diferència? Per exemple, jo què sé, a les espanyoles va guanyar Esquerra a molts llocs, a les eleccions al Parlament de Catalunya guanya Junts. Com s'expliquen aquestes diferències?
Bé, jo diria que per primer de tot, perquè a les eleccions espanyoles es vota amb idea independentista i amb idea de vot amb força. És a dir, es vota més estratègicament en veure quina seria l'opció més forta per anar en contra o per fer un envit contra Espanya, i en aquest cas crec que entra una mica més el posicionament ideològic, o si més no, com que hi ha un àmbit, un espectre més gran en el sentit de decisions que es poden prendre i la visió que té el ciutadà cap a aquestes eleccions, entren molt més àmbits de decisió més enllà de la independència.
I, escolta, hi ha gaires més llocs on Junts per Catalunya guanyi a tots els pobles amb aquesta claredat?
Jo crec que no. De fet, jo que he estudiat a Barcelona, cada vegada que em preguntaven d'on era, i més estudiant el que vaig estudiar, em deien que era fill del feuda de Convergència. Per tant, entenc que no.
En un altre ordre de coses, no sé si en Dani. Dani, bon dia.
Hola, sí, bon dia.
No, deia, no sé si en Dani vol comentar alguna cosa més.
Sí, clar, jo em vull preguntar, veient aquest mapa i també veient el mapa d'alcaldies on Esquerra Republicana, el Baix Empordà, té allò, grans feus com Palamós, com en els últims anys està aconseguint també Palafrugell, què han de pensar els alcaldes republicans quan veuen que en el seu poble guanya amb tanta diferència Junts per Catalunya? Han de veure perillar l'alcaldia d'aquí a, no sé quan toquen eleccions municipals, d'aquí 2 anys?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè quan parlem d'eleccions locals, parlem molt més de personalitats, més enllà de les sigles que darrere tenen. Òbviament tenen importància i òbviament sempre hi haurà, o als últims anys tenim aquesta dicotomia entre Esquerra Republicana i les sigles que pertoquin en aquelles eleccions, sigui Junts per Catalunya, Junts pel Sí, Junts per Cat, ja, o Junts, ara ja. Però jo crec aquells feudes en el que Esquerra té control i seguirà tinguent control, perquè jo crec que va molt més de candidats que no de sigles.
Molt bé, Andreu, la festa de la democràcia pels politòlegs comença ara, que serà una festa, això, veure qui... Anava a fer un simil, anava a dir qui s'allita amb qui, però en qualsevol cas tindreu ara unes setmanes distretes,
Sí, tindrem setmanes per intentar fer apostes i començar a cavilar a veure qui seran els resultats, tot i que crec que, ja et dic, aquestes eleccions serà bastant fàcil o senzill.
Doncs tindrem ocasió d'anar-ho comentant. Andreu Paneque, politòleg i col·laborador de Ràdio Capital, gràcies per una vegada més per ajudar-nos a posar-li una mica més de context. Que vagi molt bé.
Que vagi bé, gràcies.
Adéu, bon dia. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Fem una petita pausa, de seguida tornem.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica, a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos, al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Atenem WhatsApps al 683-318-350.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Òscar Aparicio, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
L'Òscar Aparicio és un dels nous diputats destacats d'aquest nou Parlament. És el cap del PSC a la Bisbal, exalcalde i número 2 dels socialistes per Girona. Senyor Aparicio, en la seva llarga carrera política havia estat diputat al Parlament?
No, la veritat no només és que no havia estat diputat, sinó mai havia anat a unes llistes al Parlament. O sigui que soc novell del tot.
I què l'ha dut a presentar-se en posicions de sortida en aquestes llistes?
Bé, tothom que em coneix sap, que a mi el que m'agrada molt i estic totalment abocat és la política local, però quan t'ho demana el partit, t'ho demanen tant els companys de Barcelona com els companys de Girona, i a més quan nosaltres com a PSC de Girona sabíem que encapçalaria la Sílvia Paneque, una persona que jo miro, la que m'ha treballat molt intensament aquests 5 anys a diferents llocs del partit internament, però també a l'Ajuntament de Girona, doncs bé, era una proposta que no podia dir ni èticament ni emocionalment dir-los que no.
Senyor Aparicio, si parlem, diguem-ne, en clau estrictament de resultats de partits, el PSC ha guanyat les eleccions. Quines sensacions té després d'aquesta nit electoral i què li diu el nas que passarà?
Són resultats complicats. Ja ho deien les enquestes, que seria una fragmentació i gairebé un triple empat al davant d'aquestes eleccions a nivell de Catalunya. És evident que el PSC ha guanyat el número de vots, però també és evident que serà complicat que pugui formar govern, però com va dir Salvador Illa, ell es pensava presentar perquè entenia i entén que la societat el que vol en aquests moments és intentar buscar aquells punts de suport, d'allò que ens uneix per sobre allò que ens divideix, i que per tant, doncs, en aquests moments, amb la crisi que hi ha, no només sanitària, sinó també econòmica, i aquesta serà de més difícil recuperació, fins i tot que la sanitària, doncs el que cal és això, buscar aquests punts d'unió, intentar superar tot conjuntament aquesta crisi que tindrem aquests propers anys, aplicar bé aquests fons europeus que ens han de permetre sortir de la crisi, que per tant, doncs, deixar, diguem-ho així, en suspens o aparcat tota la diferència que el model nacional comporta en aquests moments a la societat i que els resultats aquests també avalen, que estem en una societat dividida gairebé per meitats idèntiques amb el model de societat que volem pel futur de Catalunya.
Senyor Aparicio, deia vostè que seria complicat formar govern. Jo li pregunto quin sentit té, perquè ahir Salvador Illa va anunciar que es presentaria o que aniria a una sessió d'investidura. Quin sentit té, sabent d'aquesta pràctica impossibilitat de formar govern, quin sentit té fer aquesta sessió d'investidura, anar-hi igualment?
Bé, nosaltres, jo alguna vegada hem fet la reflexió davant del PSC, davant d'aquestes enquestes que hi havia en el seu moment, que ja avançaven un resultat d'aquest tipus, que a nosaltres ens fa pensar una miqueta la situació del 99, Pasqual Maragall va guanyar aquelles eleccions, però tampoc no va ser capaç de fer govern i va ser una mica de trampolí per les eleccions i pel govern del 2003. Però jo crec que en aquest cas, a més, hi ha una diferència, que és una situació social que també ens demana, i jo crec que molts partits independentistes també t'ho diuen quan hi parles amb els seus representants, que la gent el que busca en aquests moments també és intentar evitar més distensions o més situacions conflictives i buscar, doncs, allò que ens demanen sempre, durant la campanya de l'Envis, quan anàvem a fer, doncs, actes o reunions a diferents municipis de la demarcació, que et demanaven això, intenteu buscar allò que us posa en comú, són moments difícils. Jo he fet, sobretot m'ha tocat fer molta part econòmica, és a dir, reunions amb grups empresarials, amb sectors econòmics dels diferents municipis, i hi havia gent que obertament te deia que eren independentistes, però que no era el moment de buscar aquest enfrontament o de posar un altre cop en tensió, no només la societat, sinó també les institucions, i que havien de buscar tots allò, un mínim comú que ens permetés afrontar aquesta crisi que bueno, que bé que tenim a sobre en aquests moments.
Senyor Paricio, s'atreveix a fer una porra per dir-me quin és el nom del proper president o presidenta de la Generalitat?
Jo crec que no, en aquests moments és complicat. A mi, òbviament, m'agradaria molt que fos Salvador Illa, però la veritat és que no, en aquests moments és complicat de dir-ho perquè, bé, ningú se li escapa, eh? El que deies tu fa un moment, que Salvador Illa té molt difícil per l'aritmètica parlamentària, perquè això suposaria aconseguir el suport d'algun dels grups independentistes, però si ens ho mirem de l'altra banda, també en aquests moments sembla difícil qualsevol altre tipus de govern, perquè són dos partits, en aquest cas els que podien formar govern, que els números els donarien, d'Esquerra i Junts per Catalunya, que han estat governant fins ara i que bé, fa més d'un any ja va el president, en aquest moment el president Torra, va donar per esgotar una legislatura precisament per la poca entesa que hi havia durant aquest any des que es va anunciar que es donava per acabar la legislatura. Fins ara hem vist que aquestes dissensions han anat en augment, aquestes dissensions doncs, han estat públiques i notòries, vull dir que tampoc no és que estem dient alguna cosa que no se sàpiga, sinó que ha estat de comú coneixement, i durant la campanya electoral també s'ha vist. Per tant, bé, jo crec que seria important és buscar governs que tinguessin clar que aquella frase tan famosa que es deia de full de ruta, en aquest cas, fos per superar aquestes crisis econòmiques que tenim en aquests moments.
Senyor Paricio, aterrem una mica els resultats més en clau a la demarcació de Girona. Quines són les claus, segons vostè, perquè el PSC hagi triplicat els resultats a la demarcació?
Bé, jo crec que durant aquests anys el PSC, des del 17, però ja venia una mica abans, però a partir del 17 vam veure doncs, que la situació era molt complexa i que el que calia era deixar una miqueta el que s'havia fet tradicionalment per part del PSC, que a vegades és normal, en el moment que estàs governant la Generalitat, doncs tens molta gent, molts companys que estaven en càrrecs, però que no eren capaços d'aterrar el territori. Per tant, des del 2015, però sobretot des del 2017, vam fer una política amb un doble sentit, amb anar molt més, trepitjar molt més territori, que, per tant, que se'ns veiés, i dos, aquest discurs que ha quallat a Girona, però que també ha quallat a tot Catalunya, d'evitar el frontisme i buscar aquells punts que ens uneixen. El 17, en una situació molt complicada, es va votar més radicalitat pels dos sentits, però sobretot des del bàndol constitucionalista, doncs la gent va pensar doncs, que hi havia, estava en perill doncs l'estatus quo, i va anar a buscar aquella, en aquest cas Ciutadans, aquella marca que semblava que proposava, doncs, no sé com qualificar-ho, més madura, més radicalisme. Nosaltres mai ens hi trobaran amb aquesta opció. Jo crec que aquí a Girona, a tot Catalunya, a Girona també, ha tingut més pes aquesta opció que marca Salvador, que marca el PSC, buscar punts d'acord.
Un altre vaja empordanès destacat en aquest cas per l'esquerra és en Sergi Sabrià, que també ha anat de número 2 a la demarcació. Veieu fàcil l'entesa entre els dos partits, entre dues persones del Baix Empordà que a més us coneixeu?
Si fos personal, suposo que seria molt més fàcil. Aquestes coses passen. Jo a vegades quan explico que tinc molts amics a Esquerra i algun amic molt important, la gent es queda una mica així, els hi sobta, no? Però jo crec que a nivell personal no hi hauria, o seria molt més fàcil. És veritat que en aquest cas estem contraposant dos models diferents d'entendre com s'ha d'organitzar doncs, Catalunya, com cap on ha d'anar la societat. A nivell, ja dic, nacional, a nivell social, jo crec que seria molt més fàcil i que entendre'ns, per exemple, un pacte Esquerra i Junts, evidentment. Jo crec que hauríem d'anar per aquí, a explorar-ho, no dir que el senyor Sergi Sabrià, que a més té molt més pes que no passi a la seva organització, que no la que pugui tenir a la meva, però sí que és veritat que en aquests moments, bé, jo he escoltat alguna vegada Salvador Illa, és a dir, amb això no vull que ningú renunciï cap dels seus ideals, perquè el mateix que a ningú li agradaria, o a mi personalment no agradaria que han intentat moltes vegades imposar que hagués de canviar la meva concepció de la societat, jo tampoc no voldria pels altres, però sí que és veritat que en aquests moments de crisi, que repeteixo, la crisi sanitària en aquests moments és importantíssima, però sabem segur, perquè ho estem veient, i perquè quan passes, quan voltes pel territori amb aquesta precampanya, amb aquesta campanya, com va tocar fer a mi i a tots els companys, ho veiem que la crisi econòmica és molt profunda i que costarà recuperar. Per tant, jo sempre dic, i els he comentat, així és gent d'Esquerra, que hem parlat, que hauríem d'intentar això deixar de banda això que ens separa, que és evident, tothom ho sap, que el model d'esquerra és anar cap a la independència, el model dels socialistes és anar cap a un federalisme, i per tant, que això no vol dir renunciar a cap dels dos models, sinó deixar-ho sobre la taula per més endavant, superar aquesta situació econòmica, plantejar-ho, fer-ho en un context de calma, de situació econòmica post-pandèmia ja superada, i per tant, després, en tot cas, sense cap renúncia, tots intentar-ho. Una altra sensació de fer un govern que intenti buscar, doncs, el que deia, no, l'embat, el confrontament, jo crec que no ajuda en res, ni s'aconseguirà l'objectiu que busquen, però és que tampoc, no, perquè estem en una societat dividida i, per tant, és impossible aconseguir la independència amb un 50 o amb dos blocs gairebé idèntics, sigui 50, 51, 49, el que sigui, vull dir, és una societat amb aquest aspecte dividida, i no és perquè és que no ens ho van permetre econòmicament.
Senyor Aparicio, breument, vostè representa el PSC a la demarcació de Girona, o és diputat per la demarcació de Girona, però vostè és de la Bisbal, n'ha estat alcalde, és del Baix Empordà. Li pregunto, quines polítiques es poden impulsar en clau del Baix Empordà des del Parlament de Catalunya? En què treballarà vostè en clau Baix Empordanesa?
Nosaltres vam dir a nivell general que el PSC en aquests moments el que buscava era aquesta reactivació econòmica. Tenim una eina espectacular com mai hem tingut, que són els fons europeus, els Next Generation, i que per tant havíem de fer-ho, d'aplicar-los no només a grans nivells, com en aquests moments s'estava aplicant des de la Generalitat, els projectes seleccionats o els abans projectes aquests que han seleccionat són grans projectes, no dic que no, però un nivell molt català, molt de grans infraestructures, i per tant hem de ser capaços de fer venir tots aquests grans quantitats econòmiques que hi haurà en els municipis de la comarca, en els municipis de Girona. Nosaltres ens hem passat per fer-ho, hem parlat, com li deia, amb tots els sectors econòmics, creiem que hi ha projectes que es poden tirar endavant i, per tant, una de les línies que farem, que intentarem fer, en tot cas, impulsades a la Generalitat, és aquesta. I una segona, i també ho dèiem a nivell de la Girona, si fixen, la llista del PSC era molt municipalista, estava composada tot per gent no només que ve del món local, sinó que hi som en aquests moments del món local, i per tant volem aportar una mica de mirada municipalista, no només gironina, també a nivell de tot Catalunya, però evidentment municipalista gironina, a les institucions del Parlament. Crec que això, el fet que la Sílvia Paneca encapçali, que també acompanya una altra base empordanesa, com la Mònica Ríos, de Castellpeig d'Aro, doncs això ho pot, jo crec que ho pot impulsar, perquè moltes vegades s'ha notat aquesta separació que hi ha hagut entre Parlament i municipalisme, quan de fet tothom sap que qui presta la majoria de serveis, però sobretot qui els presta d'una manera menys recursos, com més directament respecte al ciutadà, és el municipalisme, són els municipis, són els ajuntaments, i que per tant jo crec que hem d'incidir en reconèixer aquesta tasca, també econòmicament, i també hem dotat-los no només això de partides econòmiques, sinó també de projectes, i buscar una col·laboració entre dues institucions que moltes vegades, en aquest darrer any sobretot, ha estat nul·la.
Senyor Aparicio, per acabar, en Dani Cortés, que és aquí a l'estudi, també té alguna pregunta per fer-li. Dani, quan vulguis.
Hola, bon dia, senyor Aparicio. Miri, per una banda, a nivell de polítiques, que ara ens explicava, en aquesta campanya hem preguntat, perquè és un projecte que ens ha cridat l'atenció com a mitjà de comunicació, i en els últims mesos doncs ha començat a reviscular una mica, que és el projecte de recuperació del tren de la Costa Brava, que gairebé tots els candidats que han passat per aquest programa ens deien que ho veien com un projecte positiu per millorar la mobilitat al Baix Empordà, allò, recuperar el tren de la Costa Brava. Però la candidata del PSC, la Sílvia Paneque, va ser de les úniques que va dir que això era molt complicat de poder impulsar, si més no en 4 anys. Vostè com veu aquest projecte de recuperar el tren de la Costa Brava?
Bé, la Sílvia, si té una cosa, és que sempre va per la veritat per endavant. Per tant, 4 anys, un macroprojecte ferroviari com aquest, jo crec que tothom ha de ser conscient de que gairebé és impossible fer-ho, perquè ja només la planificació de l'ubicació del traçat ja suposa, doncs, això, afectació en molts i molts terrenys. Ja no dic ja després l'execució per veure-ho doncs que en realitat, no, físicament. Per tant, jo crec que és un projecte que s'ha d'estudiar, evidentment, que nosaltres ens el vam estar mirant i creiem que és molt positiu, però també hem de saber que en aquests moments, veient, doncs, parla que ha estat aquests darrers anys a l'Administració General de l'Estat, a la supervisió del govern, que per tant he tingut contactes amb les entitats ferroviàries, amb Adif, i sabem de la manera que es treballa, i que en aquests moments la prioritat és el corredor mediterrani, s'ha de tenir en compte també això, doncs, que és una tasca complicada que hi hem d'anar treballant, perquè a més, tots, si no marquem el calendari, és a dir, si la pregunta és en sentit més ampli, aquesta infraestructura creieu que seria positiva pel territori, jo crec que tothom, o vaja, en tot cas el PSC, que és per qui parlo, la veu positiva, i que per tant s'ha de treballar, i s'ha de treballar d'una manera realista, amb calendaris realistes, i amb estudis també realistes, perquè sobre el paper a vegades aquests projectes et semblen molt bons i després un cop t'hi poses veus les dificultats que pot tenir, parlo de regressats, parlo bueno, en general, doncs, que són projectes ferroviaris que també porten associada, doncs, a temes elèctrics, perquè ha de tenir potència elèctrica per portar, per passar, i en aquests moments també ja tots som coneixedors de que a les comarques de Girona, sobretot el litoral de Girona, Gironí, té també problemes d'abastament elèctric. Amb aquesta pandèmia i amb el tancament que hi ha hagut aquest estiu, doncs no s'han notat tant, però si tirem la vista enrere, recordem que anys enrere sí que havien tingut problemes d'abastament elèctric a les comarques, no? Sobretot en èpoques estivals. Per tant, és un projecte, jo ja dic, molt a favor del mateix, però estudia molt bé.
I després, ja per acabar, per part meva, clar, com a bisbalenc, què pensa quan veu que hi ha un 3% dels votants de la Bisbal, un 3%, 3,01 concretament, i 117 persones que han votat a Vox?
És com veus a nivell català, que tot Catalunya encara és un percentatge molt superior. Jo crec que és una miqueta el vot molt heretat del que va passar el 2017 en Ciudadanos. Hi ha una part de la població que se sent, i agafes un cometes, això, amenaçada per la situació social a favor de la independència, i que creuen que això solventa, doncs, amb polítiques en el tema nacional molt més restrictives o molt més de confrontació que en el tema social. Doncs, no sé, sentíem els candidats, tant a nivell de Catalunya com a nivell de Girona, de Vox, culpabilitzant a tot, doncs, a la immigració, sigui els menes, o sigui la barbaritat que hem d'islamització de Catalunya, per començar amb el Pipollès, que ho han dit i no s'han cansat de dir-ho. Jo crec que hi ha gent de bona fe que de veritat creu que amb això s'aconseguirà alguna cosa, però són d'aquelles polítiques que quan un se sent mira, veu que és impossible que puguin fer, perquè ni són reals, s'equivoquen identificant l'enemic, diguem-ho així, aquí no parlem d'enemic, sinó que parlem d'adversaris, i s'equivoquen molt, doncs, parlant de quines mesures aplicarien. Primer, perquè són totalment inaplicables.
El perill és que això vagi a més, no? Que aquest percentatge, aquest 3% de la Bisbal, les properes eleccions sigui un 6%, per dir alguna cosa.
Jo crec que és un... No només a la Bisbal, crec que és una de les qüestions que tothom ha de tenir en compte. Jo, precisament, crec que per convèncer en aquestes persones que han votat Vox, la millor opció és des de la moderació, des de veient que, i a més s'ha notat, Ciudadanos, i per això aquí va haver-hi la seva, hi ha hagut la seva davallada, Ciudadanos també va prometre una política dura, van fer l'únic que van prometre i van basar tota la seva campanya del 17, va ser que ells eren el remei contra l'independentisme, que serien la barrera de contenció i frases similars que deien, i jo crec que la societat ja ha vist, i per tant els resultats de Vox, tot i ser importants, són molt menors per la societat, que aquest no és el camí. Per tant, jo crec que Salvador Illa, en el camí en respecte, el que té és demostrar a tota aquesta gent, i jo en el cas de la Bisbal, en aquest 3% de persones, que per combatre, diguem-ho així, unes idees que no són contràries a les teves, el que s'ha de fer és diàleg, consens, persuasió, i convèncer, i no vèncer.
Òscar Aparicio, ja diputat in pectore del PSC al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i per poder comentar una mica els resultats d'aquesta jornada electoral. Deia gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí a 8 minuts seran les 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I tenim temps encara per repassar algunes de les notícies de fora, diguem-ne, de l'àmbit electoral. Per exemple, us expliquem que el supermatí de divendres passat...
Supermatí.
Nacho Pascual, director de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, ens va comentar que no tenen una explicació científicament demostrada de les pujades i baixades dels casos. Malgrat això, el director apunta que deu ser la bona col·laboració i l'actitud dels ciutadans, Sandrín.
Exacte. La setmana passada les dades de casos a Palafrugell eren bones, ja que el risc de rebrot és de 143, quan fa unes 3 setmanes era de 668. Preguntat sobre el perquè d'aquesta baixada, Pasqual va respondre que es reuneixen quinzenalment amb el Departament de Salut per fer avaluacions. El fet és que desconeixen concretament què pot millorar la situació, però el director apunta que deu ser la bona col·laboració i actitud dels ciutadans.
Quan unes mesures se comencen a prendre, els resultats es veuen a molt llarg termini, igual que el deterioro també se veu una mica a llarg termini. Per tant, bueno, estem molt satisfets i realment el motiu no podem dir un altre que la bona disposició i la bona actitud de tots els ciutadans de Palafrugell.
I encara en relació amb això, amb aquestes dades, confien que aviat podran reprendre les activitats regulars.
Sí, al marge d'estar satisfets, estan esperançats. El director de l'ABS considera que si es mantenen aquestes dades, podrien retrobar una activitat normal i així veure els pacients crònics que fins ara havien estat deixats de banda. Pel que fa al fet que Palafrugell ha estat un dels municipis més afectats de Catalunya i que ara ja no és el cas, confessar que no han fet res diferent ni abans ni ara. De fet, no tenen explicació científicament demostrada del per què pugen o baixen els casos.
Igual que quan Palafrugell era un dels municipis més afectats de Catalunya i tampoc trobaven que estaven fent de diferent malament o pitjor, ara tampoc hem trobat res de diferent. Encara estem molt despistats dels sanitaris i els epidemiòlegs per trobar aquella explicació científicament demostrada.
I encara per acabar amb aquest tema, com està el tema de la vacunació del personal sanitari, Sandrín?
El 100% del personal sanitari que ha volgut vacunar-se ja ha rebut la segona dosi. El Departament de Salut és qui gestiona la vacunació i de moment no sabem si més endavant ho farà l'àrea bàsica de salut. Els propers en rebre la vacuna seran els professionals que estan en contacte amb el públic, com ara farmacèutics, fisioterapeutes, policies, Mossos i bombers.
Gràcies, Sandrín Brusenet. Canviem de qüestió. La policia local de Calonge i Sant Antoni han deixat de fer hores extra com a protesta i mesura de pressió per l'excés d'hores que fan. La CESIF assegura que fa uns anys el consistori va instaurar la jornada ampliada a 40 hores per al cos policial, però sense cobrar-la, Paula.
El sindicat, en un comunicat, afirma que la resta dels treballadors de l'Ajuntament fan jornada de 35 hores o se retribueix en cas de treballar-ne més. En aquest sentit, diuen que això es tradueix en 5 hores més a la setmana, que suposen 240 hores anuals, és a dir, 3 setmanes de treball sense.
Bé, doncs sembla que hem tingut algun petit problema informàtic amb la reproducció dels nostres arxius. Confiem que es posarà tot a to i podrem seguir regular amb la regularitat amb aquest programa. Mentrestant, us explicàvem doncs això, no? Aquest conflicte laboral que hi ha amb la policia local de Calonge, una policia local que ha deixat de fer hores extra, dèiem, com a mesura de protesta. El sindicat exigeix a l'Ajuntament diverses qüestions. Per exemple, volen que es busqui una solució real, ràpida i definitiva i avisen que, de no ser així, procediran a executar totes les vies legals per acabar amb aquesta il·legalitat, ja que la realització d'hores extra no és la solució, diuen, per completar els quadrants. A més, el sindicat denuncia que els quadrants laborals són mensuals quan la llei obliga que sigui anual i que s'abusa de la temporalitat. Això pel que fa a aquesta qüestió relacionada amb la policia local de Calonge. I ara que sembla que sí, que tornem a tenir el nostre sistema de so en condicions, Saltem de Calonge a Palamós per explicar-vos que aquest dijous s'han reunit els portaveus de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament per negociar un nou pla de xoc per ajudar els sectors més afectats per la crisi generada arran de la Covid. De moment s'estan definint les línies bàsiques d'actuació i quants diners es destinaran del pressupost municipal.
L'objectiu és atendre les persones en situació vulnerable, fomentar l'economia i l'ocupació al municipi per revertir els efectes creats per la crisi sanitària. Per això es buscaran un equilibri entre les ajudes socials i les mesures de suport a empreses, comerços i restaurants del municipi. En la primera reunió entre formacions polítiques s'han analitzat les ajudes que es van donar durant el 2020 per tal de mirar quines poden tenir continuïtat i quines cal modificar per fer-les més accessibles a tots els sectors afectats. En aquest primer pla de xoc, acordat el 2020, es van repartir 700.000 euros a la lluita contra la pandèmia, dividits en 14 línies d'ajuda en els àmbits socials i econòmics.
I quines propostes hi ha sobre la taula, Paula?
Una és modificar les ajudes de l'habitatge per poder arribar a més persones. En l'àmbit empresarial, els grups han acordat que es combini la bonificació de taxes municipals amb les ajudes directes. També regidors han plantejat l'opció de millorar les propensions directes als negocis que han hagut de tancar obligatòriament o per manca d'activitat. A més, per millorar l'efectivitat de les ajudes, el consistori ha anunciat que reforçarà el personal en les àrees implicades en aquest nou pla de xoc. D'aquesta manera, la ciutadania podrà accedir més ràpidament. La setmana vinent, els grups es tornaran a reunir per concretar quines són les necessitats socials que cal cobrir el municipi i, posteriorment, es tancaran les propostes específiques. El resultat final haurà de passar pel ple municipal.
I són les 9 del matí i han sonat ja les senyals horàries de les 9 del matí d'avui, dilluns 15 de febrer, i us hem de parlar, abans d'acabar el supermatí d'avui, de nosaltres. Per exemple, just en el moment que la pandèmia de la Covid ha obligat a tots els mitjans de comunicació a treballar de manera virtual, un sistema que a Ràdio Capital ja apliquem des del primer dia, la Ràdio de l'Empordà es reinventa. Per això preparem per aquest any un nou estudi digital de radiovisual que estarà ubicat al centre de Palafrugell. Aquest nou estudi està pensat per la ràdio del segle XXI, que permet transmetre sons, imatges i tot tipus de continguts de manera simultània o diversificant el que s'emet per la ràdio o per les diferents xarxes, ja sigui en format sonor o també de vídeo. Per fer-ho, el nou estudi de Ràdio Capital comptarà amb 6 càmeres de vídeo i un sistema de realització automàtic que seleccionarà la càmera corresponent en funció de qui estigui parlant a cada moment. La instal·lació serà completament digital, estarà basada en un nou protocol d'àudio per IP, un protocol informàtic, i que permet augmentar les possibilitats de connectivitat entre dispositius i els diferents estudis amb els que es treballava fins ara i que continuaran existint. A més, comptarà també amb una instal·lació completament digital, el disseny de l'estudi, que l'ha fet la nostra col·laboradora i artista Alba Conillera, també s'ha pensat en clau de ràdio visual, convertint l'estudi en un protagonista més del contingut que es transmeti. L'estudi també comptarà amb diverses pantalles de vídeo que complementaran la imatge que es generi des del locutori amb diferents grafismes, vídeos i altres continguts. La data oficial d'aquest estudi, d'obertura, diguem-ne, de l'estudi, encara s'ha de determinar, però de moment les emissions de Ràdio Capital ja es generen des de la nova seu que està situada al Centre Comercial Cavallers, a peu de carrer. I, a més, un estudi amb tanta personalitat mereix un nom que li faci justícia, i per això, per aquest motiu, l'estudi de Ràdio Capital portarà el nom d'Estudi Juli Pedrero, en record a un dels impulsors d'aquesta emissora i traspassat el passat mes de juny després d'una llarga malaltia.
El palafrugellenc va ser una persona clau en el naixement i manteniment de l'emissora. Pedrero també va ser clau en el procés de transformació de la programació eminentment musical cap a un model basat en la informació de proximitat. Una fita engegada al maig del 2015, coincidint amb les eleccions municipals del moment, i que li va valdre a tot l'equip de Ràdio Capital i de la resta d'emissores que hi van participar un premi Rahola de comunicació local per la completa cobertura informativa. La Ràdio de l'Empordà celebra enguany el seu 20è aniversari a les zones. Des del 29 d'abril del 2021 i fins avui, Ràdio Capital de l'Empordà s'ha convertit en un mitjà de referència al Baix Empordà. Ho avalen els més de 6.000 oients que l'emissora té per internet i els 458.000 usuaris únics de la web de radiocapital.cat. Però el nou estudi de Ràdio Capital no serà l'única novetat d'aquest 20è aniversari. Ja s'ha engegat un projecte formatiu per generar fissió al voltant de la ràdio i el periodisme digital i d'altres iniciatives que s'aniran anunciant durant aquest 2021.
Gràcies, Dani Cortés, per acabar d'ajudar-nos a aclarir una mica més sobre aquest estudi que obrirem al centre de Palafrugell. I a les 9:04 estem a punt de tancar el programa. Fem un últim cop d'ull a la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Dilluns, amb estat de cel entre mig i força ennuvolat, en una jornada encara força freda, amb temperatures màximes fins a 13-14 graus. Tot i que ja superarem els 10 graus als que es va quedar acotat el termòmetre ahir. En general, avui no s'espera precipitació, però no es descarta algun petit plugim de forma local. Demà, canvi de temps en un dia on predominarà l'ambient assolellat i pujarà el termòmetre, tant dimarts com els dies propers.
Gràcies, Albert Aparicio. I una altra de les notícies d'ahir, més enllà de la nit electoral o més enllà de la jornada electoral, era una piulada de la periodista especialitzada en la casa reial, Pilar Eire, en la que advertia que properament publicaria una notícia molt rellevant relacionada amb el rei emèrit Joan Carles I. Doncs bé, ja ho ha publicat avui a les 9 del matí, fa just 4 minuts, amb una piulada a Twitter, diu: el rei Joan Carles està en estat greu i la Casa Reial valora la possibilitat del seu trasllat a l'estat. Les seves filles, Helena i Cristina, han estat els únics membres de la família que s'han desplaçat de moment a Abu Dhabi. Veurem com evoluciona això i si es confirma o es desmenteix. De moment nosaltres ho deixem aquí, amb aquesta música de fons que hem aprofitat per explicar-vos sobre el nostre nou estudi i que aprofitem ara per acomiadar el supermatí d'avui, dilluns 15 de febrer del 2021. Demà hi tornem a les 8. Que vagi molt bé i tota l'actualitat, recordeu, la teniu a radiocapital.cat. Adéu-siau, que passeu bon dilluns.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.